A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts. Avui, doncs, per acabar la setmana, tinc mixitat a la tertúlia i, a més, un fet curiós que ara comentàvem off antena, de, els dos protagonistes es varen conèixer, diguem, a la Confederació Helvètica, per dir-ho així. No?
Sí.
Ho deixarem així, no entrarem en més detalls, tampoc, no? No volem revelar, diguem, coses que no pertoquen. No? Però és cert que els andorrans estem per tot arreu, eh? O sigui que...
Sí, per tot arreu.
Jo he conegut una persona aquesta setmana que torna de viure d'Assumpción, al Paraguai. Dius, ostres, dius... Clar, a vegades et sorprèn, no? Que dius, no, un altre que diu, no, és que jo he estudiat a Canadà, a Montreal, no? I l'altre i a tal lloc. I dius, caram, dius, sí. Com el tomàquet, no? Per tot arreu.
Està bé.
Bueno, és una particularitat, no? Som un petit país, però amb molta extensió per algunes coses.
Exacte.
Tu tens que veure, no, Clàudia, a nivell d'aquesta extensió per relacions, per professió, per moltes coses, dius, ostres, i la gent aquí a Andorra o la gent que coneix Andorra tan lluny com pot ser, no?
Sí, jo al final, que també he viatjat moltíssim i he estudiat fora i és una part meva, no? Sempre d'expandir-me, després també per viatjar o per feina, i al final veus que trobes andorrans per tot arreu, eh? Vull dir, jo me'n recordo d'estar al Japó, allà, perduda, i que de cop i volta et diuen Clàudia i dius, espera, que estic al Japó, Clàudia, amb tota la gent que hi ha, no? I sí, et trobes a tot arreu.
Amb una particularitat que a mi m'ho van comentar fa unes poques setmanes, que estava fora del Principat, més gent coneix el Principat, ara malauradament, per tot el que és xarxes socials, creadors de contingut, per no dir una altra paraula, i coses així, dius, que et dius, no, coneixen el país per a les proves esportives, el Tour, la Vuelta, coses així, dius, no, dius, és aquesta gent que, diguem, vehicula una imatge del país, no forçament potser adequada a vegades.
Bueno, però almenys ens coneixen, perquè jo me'n recordo que quan tenia que viatjar, com que no hi havia internet, havia de viatjar amb un atlas a la motxilla, perquè quan passava, me'n recordo una vegada vaig anar de Canadà a Estats Units, que vam anar en cotxe, i vaig tindre que treure l'atlas i dir, mira, és que aquí hi ha Andorra, perquè no sabien que era Andorra, es pensaven que jo havia falsificat el passaport, que no existia, i llavors dius, bueno, almenys que coneguin, perquè també quan viatges, per molt que estem molt internacionalitzats i tot, doncs mira, per uns o per als altres, després ja som nosaltres els que hem d'abanderar i els que hem de poder explicar... Sí. Què és el que volem que sàpiguin del país, no? I crec que aquest també és el paper que tenim tots com a individuals, no només les xarxes, sinó com a andorrans, doncs també fer veure quina és la nostra realitat i què és el que hi ha realment aquí, no?
Tenim que proposar al govern que elimini els ambaixadors i que tots els andorrans siguéssim ambaixadors, no?
És que hem de ser ambaixadors tots.
Tots
hem de ser ambaixadors. I els oficials, no?, que són els de govern.
Sí, exacte.
I després som nosaltres, que som els que quan viatgem, doncs almenys que puguem donar una bona imatge, que som un país, doncs, molt acollidor, que és un país dels més segurs del món, que sempre, i que també hem tingut la gran sort de poder tenir l'oportunitat de viatjar molt i de treballar o estudiar fora també, no? Jo la vaig tenir, la gran sort, i les coses com siguin, a mi m'ha servit de molt.
Del que dieu, sabem que res d'aquí... setmana i poc tenim la Fira d'Andorra, 200 expositors, també hi ha una part d'associacions importants, també aquesta part d'associacions vehiculen a través, doncs, dels seus afiliats i les nacionalitats i tot el que fan, l'imatge d'Andorra i el coneixement d'Andorra arreu del món també.
Sí. Jo sí que vull destacar una cosa que és important, que quan viatgem i parlo dels majors que marxem, com que som pocs, també, quan arribem a un país ens hem d'adaptar de seguida, no?, al país, no?, diguéssim. Jo vaig arribar a Suïssa, com deies, que ens vam conèixer allà casualment, no?, a través d'una amiga en comú. Clar, jo al final, al principi, diria, ostres, dic, com adapto o entenc la filosofia del país, perquè si no m'hi puc fer mal, no? I a més era jo, perquè recordo com a anècdota que no es feia el triatge de les escombreries aquí a Andorra a l'època, parlo dels anys 90, que no es posava el paper d'un costat, el plàstic d'un altre, i el vidre tampoc, i allà, i que a Andorra, sí, jo vaig arribar allà i vaig pensar, dic, això què és, no? I de seguida em van fer entendre que s'havia de fer perquè s'ha de lloc, que si no es podien multar, i dir, bueno, doncs mira, doncs m'adapto. És un petit detall, però al final t'has d'adaptar a les normes i a les formes de viure d'aquestes persones. Després a casa dins fas el que vols, però sí, la convivència l'has de fer amb tothom, no? I això vaig aprendre molt, jo quan vaig estar allà vaig aprendre molt, i després a l'escola que vaig estar, que eren 22 nacionalitats diferents, o 22-23, que eren bastant diferents perquè en diferents països més similars i d'altres menys, però al final t'adaptes i vas adaptant i vas entenent el tema. Jo el que també dic és que demano que també les persones que es vagin vinguent aquí a Andorra que també es vagin integrant, també que hi ha grans comunitats, però també per relacionar-se pues, amb la gent que estem aquí pues, també haurien, i hi ha que ho fan, eh? Però sí, malauradament no són tots, no? I llavors haurien de també, i nosaltres també donar-los i facilitar-los, no? També, perquè sí, a vegades també som una mica reacis, no?
Sí, jo crec que aquí també és part nostra i també dic que jo també que he estat molt a l'estranger sí que ens integrem. I potser nosaltres tenim aquesta capacitat d'integració, sí, potser perquè som més petits, però jo veia que jo, per exemple, m'integrava molt, però quan hi havia un grup d'espanyols sí, o un grup de francesos, ells no s'integraven, perquè com són tants ja, i jo veia la diferència, no? Perquè me'n recordo quan vaig anar a Alemanya, que volia aprendre alemany, hi havia doncs, tots els hispanoparlants, que eren espanyols, amb tots els de Llatinoamèrica, que clar, s'ajuntaven, deien, però no vols venir? Jo no, perquè jo em vull adaptar al país i tal, i deia, no sé si és que som diferents, no sé per què, però és allò que tu que és més adaptar-te i dir sí, tindràs algun moment que estàs, però dius no vull prendre-ho com la regla general, jo vull conèixer gent d'aquell país, per això estic allà, vull aprendre la llengua, l'idioma, perquè l'idioma et permet també apropar-te més a les persones, no? Sí. Llavors potser tenim aquest xip que també ens fa diferents a la resta, eh?
Sí, és probable, eh? Perquè jo ho vaig sentir així, eh? Vull dir, bueno, dic, o aquí t'adaptes o...
Sí, sí. O no entres, no, no entres a la societat. No entres, sí,
amb
sí,
una dificultat afegida, Bartomeu, que a Suïssa tens la part, diguem, francòfona, tens la part germanòfona, tens la part italiana també. Cada, diguem, zona, el nivell de... exigències, mentalitats, encara que siguin suïssos, hi han diferències més que notables entre els uns i els altres, cosa que nosaltres aquí al país, per la seva superfície i la població que som, no hi ha gran diferència entre la manera que pensa una persona que sigui del Tarter, de Soldeu, de Canillo, de la Massana o d'Ordino de Pal, per dir-ho així,
bueno,
o de Sant Julià.
Bueno.
Avui dia potser no, fa potser un segle enrere, potser sí.
No, és cert. Sí que és veritat que l'experiència que vaig tenir, és a dir, a Suïssa francesa, clar, l'adaptació va ser més fàcil, a l'alemana ni em vaig plantejar anar a treballar-hi, ni plantejar-me-ho, perquè la diferència era tan important i a més t'havies d'adaptar al 100% a l'idioma, que era el suís alemà, no? Que jo l'alemà no el tinc res dominat, no? És a dir, els altres idiomes sí, però l'alemà em costava molt i ni m'ho vaig plantejar perquè, vist la forma de viure allà, vaig dir, no m'hi puc adaptar. En canvi, a la Suïssa francesa sí.
Pues en canvi, a mi em va cridar tant, perquè jo me'n recordo que vaig estar allà també treballant, i clar, jo veia que tot, encara que estigués a la part francesa, també em venia tot amb italià i tot amb alemany. L'italià, encara que no el parlis, entens, i és com molt més fàcil. Però l'alemany va ser allò de suís alemany, dic, ai, no l'entenc, però és una cosa que vull fer. I al cap d'uns anys em vaig anar a Alemanya per aprendre l'alemany, perquè era una cosa de dir, jo vull entendre, jo vull també doncs, entendre la manera de ser, és aquesta curiositat que tinc, també. I és una cosa que també m'ha ajudat després, perquè quan he tingut que anar a reunions internacionals, jo saps, és que et permet estar així amb el micròfon, sense tenir que exportar els cascos, i entendre no només el que estan dient, sinó com que ho estan dient des de el seu idioma, entendre més la persona, la manera de pensar, i és una cosa que sempre m'ha cridat, que ara dic, ja no tinc temps per aprendre tantes coses, perquè com que vull aprendre tant, dic, també m'agradaria, ai, pues, no, perquè també soc molt friqui, que m'agrada molt escoltar tots els polítics quan parlen i tot, i clar, dius, si entens tal com ho diuen, no és el mateix que la traducció, no? Però sí, és una cosa que t'apropa.
Del que dieu, aquesta capacitat d'integració o curiositat d'integració, bé, ara s'obre una quota de 4.995 permisos per aquesta temporada d'hivern. Sé que hi ha molta feina per les associacions, per als nouvinguts, que sigui per una temporada o que persones vinguin per una temporada i que es quedin doncs, anys i després facin família aquí, de, no diré matxacar, no? Però de recalcar, dius, Andorra té les seves particularitats i tens més a guanyar, diguem, tinguin aquesta actitud, diguem, d'integració i d'interès i de país, que no pas, diguem, quedar en la teva bombolla, per dir d'una manera, i no relacionar-te. Això potser encara és un camí llarg per recórrer que tenim a fer el país.
jo crec que encara és llarg, perquè també nosaltres tampoc no ho posem fàcil. També hem de dir que, clar, té que ser com un partit de tennis, això, no? Per dos parts. Jo tinc, la veritat és que tinc amics de totes les nacionalitats aquí, i potser també és perquè tinc aquesta capacitat de que, com que he viscut a fora, tinc la capacitat de tindre amics de totes les nacionalitats, que no vol dir que no els vulguis tenir, però com que veus algú que parla i ja te'n vas allà, no? És com que tens aquesta capacitat. Però jo crec que ells sí, s'han d'integrar, doncs això de veus, però jo crec que cada vegada més es van integrant, tenen el tema del català ara que l'intenten parlar, jo almenys m'estic trobant amb més gent ara que ho està intentant, però clar, moltes vegades tampoc no els hi posem fàcils, perquè al final també, aquí també, jo crec que també ho estem, hi ha una Andorra que està canviant, no és l'Andorra d'abans. També ja no és el mateix que abans estàvem tots, doncs hi havia, doncs que estàvem millor, d'altres estàvem més o menys igual, ara ja hi ha més nivells, no és el mateix. I costa més ja entre societat perquè es passa malament, perquè hi ha més, a vegades tant a la seguretat també hi ha més inseguretat, que sigui també doncs, el tema d'habitatge, el tema d'arribar a final de mes. Clar, jo crec que hi ha tantes coses ara que la gent s'està convertint una mica com als altres llocs, no? De, em preocupo més per lo meu i a la millor no faig aquest esforç, no? Per integrar també jo mateix, ajudar a integrar els altres.
Bueno, ja s'ha creat una mica molt, sí, bueno, ja s'han creat moltes més classes, sí. Moltes més, ja, hi ha un aspecte com de més grupets, no? Que dic, ostres, jo vaig amb la meva comunitat perquè sé que allà pues, m'entendran o m'ajudaran a ajudar, no? I és veritat que... Però jo conec persones que s'estan integrant superbé, molt bé, i a d'altres que els hi està costant més. També és un tema de caràcters, també és un tema de... I després també a l'escola també.
Està ajudant molt l'escola.
També l'escola ajuda molt, no? I això també és important, no? És a dir, perquè al final... Jo vaig anar a veure un partit d'un nebot meu i clar, i vaig veure tantes nacionalitats allà i estaven jugant tots junts i s'ho estaven passant bé. I total. Això pues, també, que és, al final l'esport també aquest col·lectiu també ajuda tant el col·lectiu com l'individual, perquè al final fas coses com l'esquí, com que fas coses junts i llavors també es van integrant també pels la canalla sí. També, jo crec que també és una bona via d'integració.
I les classes també, perquè ara veus sí, que també les classes també. Està com, no?, quan van al col·le, estan o sigui, ja tots barrejats sí. I fa que tot això, també el que abans per nosaltres igual era com no teníem tot això s'ha normalitzat i està molt bé, perquè és que jo ho veig com allà els aniversaris de les meves nebodes és un fantàstic, saps? Que dic això abans ho havia d'anar a buscar fora, perquè clar, jo el que deia és, jo vull anar fora perquè vull conèixer gent de d'altres nacionalitats, que parlin altres idiomes, i avui en dia tens aquesta tenim la sort també a Andorra que tenim aquest multicultural, sí. multilingües que som, que això també ens permet tindre més facilitat, que sempre hi haurà algú que no vol, però això et passarà tot arreu, però tens aquesta possibilitat, aquesta oportunitat, i jo crec que va per les dues bandes, al final és també integració per part de tots, no?
Ahir hi havia un article teu en el periòdic sobre les emocions i les decisions respecte a les emocions. Clar, això també és un condicionant de caràcter, per dir d'una manera, que sigui tant en l'àmbit de la vida personal com de la vida professional. O sigui que moltes vegades ens deixem portar per les emocions al moment d'agafar una decisió. I pot ser molt, molt contraproduent, també.
Total, perquè a més moltes vegades no volem veure la emoció realment, perquè el que ja no anem a l'emoció, sinó que ja anem al sentiment que tinc, no? Llavors moltes vegades per no veure una cosa, doncs prenem una decisió que realment no és la que és, no? Jo aquest article l'he explicat, bueno, l'he fet en primera persona per tot l'estiu que he tingut, que moltes vegades, sobretot quan són moments d'incertesa, moments de dificultats, moments que no saps o que no vols veure, allò que dius, uf, por, no vols veure, què fas? Moltes vegades pues, dius, és que no puc prendre una decisió o la decisió que prenc és la més fàcil, no? I dius, no, anem a veure aquesta emoció, anem a veure què em passa i amb això vaig a veure com... quina decisió puc prendre perquè no és moltes vegades la mateixa. I t'ajuda molt més perquè a vegades dius, pues a la millor no la prenc ara, a la millor no l'he de prendre. No? I jo crec que és una manera molt important perquè fins i tot, imagina't ara parlant d'això, no ve algú de fora, pues com que he de demostrar o com que tal, no vull veure, i fas unes coses que a la millor si dius, bueno, pues, no sé, pregunto, o mira, no puc parlar d'això però vaig a deixar la meva vulnerabilitat allà, pues possiblement et pots obrir més que si ho fas des d'un altre lloc, no? I jo crec que és una part important.
Si et dic que la paraula adequada seria potser ser més racional en el moment d'agafar la decisió...
És que les emocions no et deixen ser racionals. O sigui,
aquí jo, aquí està la cosa, dir, és el balanç.
És que has de connectar. O sigui, moltes vegades què fem? O ho fem tot amb el cap, o ho faig tot amb el cor? I on et dius, racional és racional? I jo crec que és la barreja dels dos, perquè jo aquest estiu justament pensava, jo sóc racional, però també sóc molt emocional. Però clar, quan jo no vull sentir molt les emocions, que mama, vaja, mai a la racional, perquè sé com prendre les decisions. Però hi ha vegades que dius, això està tapant una part que després sortirà, perquè a la millor tu prens una decisió i saps que has de prendre aquella, però després no estàs prou fort per tirar endavant. Llavors, per això també has de mirar la emoció per veure que a la millor no és avui, però és demà, perquè si jo prenc aquella decisió i també sento aquesta emoció, demà no em sentiré tan fluix o em sentiré d'aquella manera prenent aquesta decisió. I és com aquest mix. Jo sempre dic que hem de tindre com un equilibri entre els dos.
Estàs definint el yin i el yang, per dir una manera.
Sí, però
amb un altre,
de,
amb un altre aspecte.
Però,
l'hem
de, però és que l'hem d'integrar, és que al final, és que jo t'ho dic, mira que jo sóc molt de conèixer-me, però és que aquest estiu a mi m'ha costat molt, perquè jo quan hi ha aquí les emocions és com, me'n vaig a la part racional perquè sé que jo allà sóc estratègica i tal, però deia, és que hi ha moments que això no funciona, perquè has d'integrar les dues parts, perquè si no hi ha un moment que això salte. I clar, mirar moltes vegades fa mal, o et fa por, o dius, buah, és que estic més tranquil si no miro, o tapo, no?
En primera conseqüència, poca repercussió per dir d'una manera, però potser en casos més extrems pot derivar fins a salut mental també.
Total, per això dic que si sents alguna cosa, potser has de demanar, jo per això també deia l'article, no és que tu hagis de fer tu, és que potser dius, necessito ajuda, per què? Perquè és que no m'ho puc fer tot jo, i aquí tinc una ajuda i hem d'aprofitar d'aquesta ajuda, per què? Perquè és que si no, igual després és massa tard, no, jo puc, hi ha un moment que, pum, no pots, i llavors, què passa? Doncs ja has arribat a un extrem. Doncs és com tot, i no cal que necessitis l'ajuda. Moltes vegades nosaltres mateixos que dius, ui, he anat massa ràpid i ara com tiro enrere, no? Perquè igual m'he precipitat. Doncs és, anem a sentir els dos, no? I per això posava que escoltar les emocions que moltes vegades pensem que ens frenarà, ens ajuden a poder anar a l'acció i des d'un altre lloc. Estic molt filosòfica, sí, has vist, no? Ja és molt filosòfica,
és una bona reflexió.
Sí. No, és que a més, tant en l'àmbit personal com professional, o sigui que a vegades, sí, segons el moment àmbits. La situació, dius, doncs mira, agafa, ostres, dius, potser no l'he encertat i tornar enrere com és complicat.
No, i és molt, molt important també la comunicació. La comunicació verbal, no? De, ja no sé, visual, però també de poder transmetre, no? I moltes vegades per buscar aquell equilibri, no? Que això tampoc no és evident, eh?
Arran d'això venia, perquè ho tenia aquí en els temes, ja el SAS ha ofert una conferència a la sala d'actes de l'hospital sobre el contacte social per gestionar els problemes de salut mental, i hi ha hagut doncs dos eminències, el senyor Thorncroft i Stratorius, una germano-croata i un britànic, sobre els estigmes socials i les prioritats sanitàries. Clar, dius, sabem que salut mental doncs serà un dels grans reptes per als pròxims anys, eh?
Serà dels més importants, perquè és que cada vegada tot va més ràpid, tot és més complicat. O sigui, tu veus les xarxes socials i la pressió ja no per nosaltres, per la gent jove. Tu penses que estudies i tindràs una cosa perquè ho veus a les xarxes, després és una altra. Clar, tot això que dius, el que abans era pues, experiència i anar fent dia a dia, això es passa amb salut mental, perquè al final és, jo em pensava una cosa, una frustració, i hi ha moltes vegades també pues, situacions actuals pues, que no saben comportar-les, no? Però també gent gran, no? Nosaltres podem pensar, l'Andorra que jo coneixia no hi havia problemes, no? I ara dius, ostres, pues, una feina potser no és per sempre, igual no és tan segur, ostres, veig que la millor quan jo em jubili pues, com estarà la cas, ostres, què passarà si jo tinc un lloguer i tal. Clar, són moltes coses que generen ansietat, i això genera ansietat, i aquesta ansietat són aquestes emocions que al principi dius, bueno, pues, tinc por, després em va ansietat i potser després em va a depressió. Llavors, clar, per això necessitarem ajuda. Per què? Pues perquè a vegades pensem que ens ho podem fer tots sols i aquí s'haurà pues, de demanar ajuda, i és important tenir aquest suport i poder-ho parlar, i que no és tabú, perquè moltes vegades sembla, jo me'n recordo que, clar, com que he estat treballant tant amb gent o parlant, no?, quan vivia, amb gent de l'estranger que ells estan acostumats a que anar a un psicòleg i tal. Aquí quan ho deies és com, a un psicòleg què et passa? Estàs malament? I si ja dius que vas a un psiquiatre o tal, és com que dius, no, és que hi ha vegades que algú necessita això i no passa res. I sembla que sigui tabú, que si tu estàs fent això, ui, és que no està bé. No, no és que no estigui bé. Si tu vas al metge és perquè et faci una revisió i a la millor diràs, pues tinc que tornar-hi. Ah, bueno, és que estàs malalt. És diferent, vull dir...
Sí, és una percepció, diguem, sí. molt amb bastanta errònia, no? Per dir-ho, de jutjament.
Exacte.
Del que dèiem, és cert que les xarxes, en lloc de dir-ne socials, quasi podríem revertir la cosa, són asocials avui dia, perquè potser tenen un efecte pervers invertit.
Sí, totalment. Com comentava el tema de les xarxes socials, jo el veig és que tot el que surt de les xarxes socials, tot és fantàstic, meravellós, és tot molt maco, tothom li va bé la vida, tothom es guanya molt bé la vida, tothom té molts amics, sí. I a darrere hi ha un rerefons que jo penso que no és real. I et fan creure una cosa, la gran majoria de la gent, que no és certa, no? És a dir, totalment. Una cosa és el que vulguin aparentar i una altra cosa, i això, pues, això fa molt mal, i sobretot la gent que diu, no, és que aquest, mira el que... com els youtubers, que, hòstia, aquest s'ha guanyat molt bé la vida, jo també me la vull guanyar com ell, no? Hi ha milers de youtubers, com hi ha milers d'altres professions, però n'hi ha uns quants, que això és com el món dels esports, no? Jo vull ser un Messi, no? Sí, bueno, n'hi ha un, sí. Saps? Vull ser un Rafa Nadal, tot aquest tema, i després també s'ha perdut l'esforç per arribar amb aquests objectius. Vull dir, es pensa que com que anem a la immediatesa, ho vull ja i tal, hi ha un procés de l'esforç de treball a darrere, que això s'està perdent ja a marxes forçades,
sí.
Cada dia més, i cada vegada ho veig més amb els joves, i jo moltes vegades, i l'esforç que ha de fer algú per ser, està en un posicionament ja no solament de treball sinó també esportiu i tot, ha d'haver-hi un recorregut, no és allò de dir, hòstia, no, és que jo vull ser número 1 i sí, vale, sí, però per arribar aquí, i el que es veu només és, i jo m'hi fixo, i un dia va fer la reflexió, qui va fer la reflexió, el Marc Márquez va dir, diu, és que si ets número 2 l'any que ve no se te'n recorden de tu, de que has sigut número 2, te'n recorden només del que ha guanyat el campionat del món. No se'n recorden que ha quedat segon, tercer, quart, quin, quan l'esforç és el mateix, no? És a dir,
sí.
Fins a 10, quin... I va fer una reflexió que va dir, hosti, que té raó, no? I només ens fixem, i bueno, perquè estem bombardejats per notícies, per tot el d'allò, i només es veu a l'1, no? I jo crec que és important també donar valor a tot l'esforç que es fa darrere, no?
Totalment.
I els que ho visquem de prop, jo ho visc amb el meu fill, no? que està allà i ve, i clar, i no és ni número 1 ni res, però jo sé que l'esforç que fa li servirà després per la feina, no? També, perquè jo sempre he dit, sense esforç no hi ha resultats,
no.
Allò de que et diuen, no, és que aquest ha fet això, després comences a rascar una mica i dius, mira, veus, no és tan real com el que està dient.
Exacte, i que a vegades les xarxes sembla que tot és fàcil, tot és possible, i dius, no, hi ha una dificultat darrere.
Del que dieu em fa pensar un vídeo que he vist fa unes setmanes enrere de l'oncle del Rafa Nadal, com esmentaves tu,
el Toni Nadal,
que deia, doncs, no és que el meu nebot hagi sigut un superdotat d'entrada, ha sigut a base doncs, de feina, d'entreno, de partits guanyats, de partits perduts,
sí.
I quan feies el balanç de lo guanyat i lo perdut, no és que n'ha perdut més que n'ha guanyat, o sigui que...
Sí, sí.
Hi havia també el jugador de bàsquet, el Michael Jordan, que deia, bueno, és que sí que hem aconseguit tot això, ara la quantitat de tirs que he fallat quan l'equip puntava amb mi també,
sí,
també n'hi ha hagut molts, no? Aleshores dius, el que deies
sí,
tu molt
sí.
bé, Clàudia, no? O tu, perdó, dius, sí, et recordes l'èxit, però els fracassos, dius, no
exacte.
Existeixen.
Exacte.
Ah, clar. Precisament el Toni Nadal ve conèixer fa un parell d'anys, que va venir a fer una conferència a Sant Julià d'aquestes conferències quantitatives esportives, i, hosti, em va encantar, perquè va dir, és que és l'esforç, la constància, el rigor... Però va fer una reflexió que em va agradar molt, perquè el seu nebot, el Rafa, quan va guanyar el júnior, el campionat del món júnior, ja va dir, vale, ok. I llavors li va fer una llista de 20 persones i li va dir, mira, de tots aquests que han guanyat el campionat júnior, aquí està el top 10 del rànquing de l'ATP, i dels 20 n'hi havia dos. Diu, així que ja saps, avui has guanyat, molt bé, però has de continuar treballant, no com ara, no, més, perquè si pots mantenir el nivell, no és allò de que ara ja està, no?
No.
Vull dir, una reflexió d'aquelles que dius, ara ja està i ja sóc el... No, és a dir, és aquesta filosofia de treball, de constància i que és la realitat.
I jo crec que, és que això és per tota la vida, eh? Perquè sí, moltes sí, vegades sí, ens pensem que quan ja tenim una cosa ja està, és que, i més en el món que canvia avui, que jo crec que també per això hi ha moltes vegades aquesta por i aquesta ansietat ara, és que el que abans ja està, ara és com no, no està. No. I si no tens aquesta capacitat de dir estic amb aprenentatge, ah, estic a, vull experimentar i sé que això continua, clar, i aquest esforç, és que clar, estàs perdut, perquè és que a més ara va tot super de pressa.
Sí, com diu la frase, res és per sempre.
No, no, res per sempre, però és que ara, exacte, encara més, eh, sí, sí, de veritat.
Va passar amb les empreses, vull dir, acabes un any amb rècord de ventes, de resultats, no sé què, i l'any següent, primerament, que et demanen més, no?, perquè et demanen més, diuen, mira, has de fer més, i dius, hosti, va, i t'has de tornar a esforçar el mateix i més per aconseguir una altra vegada, perquè s'ha de mantenir el nivell, perquè totalment, si no, la resta no perdonen tampoc, no? I avui la immediatesa i l'exigència i la pressió que està, que hi ha de les comunicacions, perquè al final estem en un món de comunicacions que avui tens una notícia avui i la notícia que s'ha sigut, al cap de tres dies ja no se'n recorda ningú, encara que hi hagi sigut sí, una notícia sí, molt, ja no se'n recorda, i estem sempre amb aquella pressió que és...
Sí,
és
sí,
que, i d'aquí ve, jo crec que la... aquesta pressió pues, al final afecta la salut mental. Arribes a casa i dius, hosti, vaya dia. Cada vegada se'n torna una altra vegada. No?
Sí, sí. I si mires les notícies, llavors ja dius...
Sí, ja no les miro. Ja. Miro les d'Andorra per estar una mica al cas, però ja, no, perquè és que si no...
No, jo les miro, però... les llegeixo, no vull que me les diguin, perquè no és el mateix quan hi poso jo el to a com el poso moltes vegades, perquè a més, com que molts són sensacionalistes, és com...
Sí, també abans les notícies eren molt més planeres i ara són molt més de sensacions.
Bueno, és qui destapa, diguem, la més grossa, per dir-ho així d'una manera, o qui té una miqueta l'exclusiva de l'últim que acaba de sortir.
Correcte.
És una carrera, diguem, desenfrenada d'immediatesa d'actualitat, amb els efectes col·laterals que pot tenir de repercussió a les persones també.
Sí. I després sí que tenim molta comunicació, però les tenim només a través del mòbil, de la tele, de la ràdio i dels que llegim encara el diari en paper, no? Però un dia vaig fer una foto, a més, que em va fer gràcia, hi havia 5 nens sentats en un banc esperant el bus.
I tots
amb el mòbil, a ells. I eren amics, eh? Però tots estaven amb el seu mòbil i no comunicaven entre ells. Segurament es devien comunicar amb el mòbil, no?
Sí.
El mòbil és una molt bona eina, si es fa un bon ús, però també és una eina que ens ha fet tornar molt antisocials, però totalment, perquè estàs allà i tens el teu amic allà i no comuniques, o vas a un restaurant i veus persones que estan allà, famílies i tot, i cada un amb el seu mòbil interactuen, no? Llavors, al final, que a mi a casa m'havia arribat a passar i vaig dir, bueno, dic, mira, fem una cosa, fem un pacte, quan mengem, pues, deixem els mòbils de costat i, home, si hi ha alguna cosa urgent, evidentment ja trucaran alguna cosa, però no estiguem mirant coses que estem... la falta d'interacció, d'interactuar.
Això és el típic cartell que es va veure en alguns jocs. No hi ha wifi, parleu entre vosaltres.
Sí.
Ah, sí, algun bar ho posa, això.
Sí.
És molt divertit.
Però és que al final és això. Dius, jo sempre dic presència, perquè si no, pues ens truquem i ja està, i no cal que quedem, perquè clar, si no ens veiem i no estem parlant, dic que és un temps que al final és això, també tu tens un temps, jo en tinc un altre, anem a aprofitar-lo, no? Perquè si no, és això.
Jo tinc un molt bon amic meu amb el que quedo un cop a la setmana per anar a prendre alguna cosa, i és els divendres a la tarda i anem a prendre alguna cosa. Aquest divendres no podré, ja li he dit, però quedem demà, vale, que no falli, perquè si no, no ens veiem, o quatre missatges, o sí, i ja està. Llavors, si no fas així, al final t'acabes isolant, perquè és que a més t'acabes sol i llavors t'estàs tu mateix i d'aquí ve després també quan tens un problema, que clar, l'important, quan no hi ha problemes és molt divertit aquí i allà, però quan tens un problema, sigui personal o professional, o que a vegades t'agrada interactuar amb alguna persona de confiança que digui, hòstia, mira, m'està passant això i no sé com fer-ho, i llavors aquesta persona et pot dir, hosti, des de la perspectiva pot dir, hosti, doncs jo faria això, faria allò, i va molt bé també, va molt bé.
Doncs sí, anirem a publicitat i tornem a trobar la Clàudia Cornella i el Bartomeu Gabriel amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Si per tu un bullrun no és una cursa de braus, també som el teu banc. Arriba Crypto Wallet de Creant, el nou servei de compravenda i custòdia d'actius digitals per invertir amb la facilitat, la confiança i l'expertise del teu banc. Crypto Wallet és 100% digital i està operatiu des de la teva banca online de Creant. A més, la transferència d'entrada de criptomonedes és gratuïta, perquè ara, si ets criptoinversor o criptoinversora, també som el teu banc. Creant.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb la Clàudia Cornell i el Bartomeu Gabriel. Bé, una cosa que per la part professional que et toca segurament t'ha fet alegria. El Fargo està de nou en moviment a la primavera, o sigui, l'autobús més vell que tenim aquí al Principat. Hi ha motor que funciona, la carrosseria està feta, o sigui, l'història és que torni a voltar per les parròquies. Bueno, és un record històric, per dir-ho així, una peça de patrimoni que tenim dels primers autobusos que hi ha hagut aquí al país, documentats.
Sí, és una molt bona notícia, la veritat, que porta molt bons records, també. Vull dir, jo, quan es va fer també de recordar la nominació Clipol, també. Ah, jo sí. Me'n recordo, perquè jo de petit li deia el Clipol. I clar, sí, a vegades anaves quan estaves fora d'Andorra i deies a un amic, no, me'n vaig a buscar el Clipol. I em deia, vaig a buscar el què?
El
Clipol. Clipol, el bus. Sí, sí. Que té la seva història, no?, de Clipol, però, ostres, i la veritat, està bé poder també recordar aquestes coses, perquè la veritat és que moltes vegades no ens en recordem d'on venim, no? O sí que ens en recordem, però no fem, no fem memòria. Ahir li deia al meu fill que, curiosament, la setmana que ve fan un homenatge a les dones que van signar per poder votar, les votes que les dones no podien votar, i a l'any 68 va haver una reivindicació, sí. No? I curiosament, que és divertit, em van trucar del Comú de Sant Julià i em van dir que volien fer un homenatge a les dones, i vaig pensar, vale, no? Resulta que la meva padrina, la meva mare, van ser una de les signatàries, no? I jo vaig dir, com? Sí, ni ho sabia, perquè el 68 jo encara no havia nascut, i la meva mare, pel que sigui, no m'ho havia dit mai, no? I la veritat que m'ha fet moltíssima il·lusió, no? De poder escoltar aquesta notícia i després de poder anar, doncs, almenys amb representació d'elles, perquè malauradament ja no estan entre nosaltres, doncs poder rebre, doncs, aquest homenatge, no?
No, i és maco, a mi m'agrada tot el que recordar, a mi em va fer molta il·lusió quan vaig veure i dic, ai mira, i jo he de dir que quan, una de les coses que faig quan miro les xarxes és com aquestes apps que tenim, o que hi ha aquestes publicacions que és Andorra, una foto d'abans i com està ara, sóc una friqui mirant això, és que m'encanta, em passo hores perquè començo a mirar i dic, ai aviam, i penso, ostres, com és la memòria, que ja no me'n recordo de com era això, de com... i tornes en aquells moments i és que sents fins i tot l'olor, saps? I és, a mi m'agrada, a mi m'agrada això de les arrels, igual que també amb la família, m'agrada veure d'on venim, veure, no sé, és com que et reconecte i jo crec que és una part que també t'ajuda a ser més tu, no? És com tornar a les arrels, no és que anem tot tan ràpid, tan endavant, que també està bé mirar enrere.
És que del que dius tu, Clàudia, també passa una cosa i segurament Bartomeu compartiràs el que diré ara, en el llenguatge, diguem, usual de molta gent d'Andorra i d'andorrans, encara anomenes les coses per com eren abans, o sigui, molta gent diu la rotonda,
sí,
per dir-ho així.
Sí, la rotonda, encara, la rotonda. El prisúnic, sí. El no sé què, sí. L'escale, sí, l'altre dia vaig dir l'escale, i clar, algú que fa poc que viu aquí diu, l'escale, dic, sí, l'escale, l'escale, i jo, sí, que demà hi ha l'escale, i em diu, però on està això? Dic, home, sí, i jo entes dic, ai, que li hem canviat el nom, saps? Però és que jo...
La nomenclatura, sí, sí,
sí. És com et quedes en allò, i tens com punts que ja els hi dius d'una manera, i ja s'han quedat així.
Que sigui la STA.
Sí, la STA, a mi també. És, sí, sí.
Andorra Telecom, STA.
Sí, sí, STA.
Clar, que miren així, sí, sí. STA, hosti, Andorra Telecom, no?
Sí, sí.
Aquestes nomenclatures que et canvien.
Et queda ja.
Sí, la que va durar poc va ser la de SOM. O sigui, a una època em van dir SOM, dius, va passar...
Sí, perquè va haver-hi alguna història, va haver-hi alguna cosa. No sé, perquè es va utilitzar el nom d'un... el nom que no s'havia d'utilitzar, em sembla, eh? Si mal no recordo, alguna cosa va passar. més legal, eh?
Sí,
més,
sí.
Coses que passen, Banders, bueno, han fet dues coses Banders. El Ferran Teixidor, que és el cap de Banders, va descobrir uns gravats també fa uns dies en pedres. Dius, bueno, potser tenim encara més coses que tenim amagades per al bosc que no coneixem.
Sí, segur.
I a partir d'aquí, doncs, dius, vés a saber el per què i el com, no?
Doncs segurament, i a més jo crec que quan anem a la muntanya, jo perquè també m'agrada mirar això, dic, aviam si hi ha alguna cosa que dius, no descobrirà res, però normalment anem mirant la natura, anem mirant, i no anem mirant els detalls de què pot haver-hi una pedra, què pot haver-hi... I jo crec que hi haurà moltes coses, perquè moltes vegades penso, no?, d'allò dius, ai, que ja tenim gravats i llocs que estan com amagats, i dius, ai, com m'agradaria trobar-los, que difícil és. Imagina't, els que sabem, és difícil de trobar... I jo penso, imagina't quants n'hi ha d'haver aquí a la natura, que molts. Pot haver-hi, perquè és que és molt difícil, per molt que vagis caminant, de trobar-ho. I segur que hi ha moltes més coses.
Segur.
Estic segura.
Sí. Parlant de patrimoni de natura, Banders, en una altra part, han sancionat 6 persones perquè anaven amb motos de trial i amb bicicletes elèctriques a la Vall del Madriu. Dius, caram, dius, o ho fas a posta, perquè està molt ben senyalitzat la Vall del Madriu, que l'accés motoritzat o rodat no està, sí, no està autoritzat. Ganes de que et piquin sobre els dits, per dir-ho de manera.
Pues imaginem-nos si no poguéssim sancionar. És que malauradament al final has de tocar la butxaca, malauradament. Sí. Bueno, va passar el mateix a Claró, al camp de Claró, no? Que al final van tindre que posar una normativa perquè si no, i bueno, i demanar l'accés, has d'anar a pagar i has de perquè si no allò era... També, com que ho estan prohibint molt cap a França i a Espanya, que no deixen circular, llavors diuen, hòstia, on podem anar? Pues a Andorra. I llavors per això ho han anat tallant, no? Perquè el problema és, més que moto de trial o així, hi ha gent que ho respecte, que són molt curosos, sí. I n'hi ha d'altres que no, que
trenquen tot.
Que jo, un cop que m'he creuat amb algun quad o amb algun d'aquests buguis i... que dius, hòstia, tio, no vagi, que jo vaig amb la bici elèctrica, que hosti, afluixa una mica, passa, mira, i després arranca. No et respecten.
No.
I al final és la manera també de dir, i que estigui ben anunciat també als diaris, de dir, pum, perquè els altres ja s'ho repensaran també.
Sí, sí, que estigui a primera plana, està bé. Sí, sí, jo ho he pensat, dic, mira, és que és així, és que si no, la natura...
La tenim que preservar perquè el bé no és infinit, diguem, del que ens pot proporcionar.
No.
I més que la Vall del Madrid, doncs, a més, subministra la gran part d'aigua potable de la parròquia d'Escaldes.
Sí, i tant. Sí.
Sí, ja tenim un problema.
Sí, ja vam tenir un problema fa 10 o 11 anys, que va haver aquella tormenta d'aigua que va... fer malbé les canalitzacions d'accés a l'aigua que pesa i tot, i a Escaldes es va passar molt malament, que jo estava de director d'operacions amb 3 hotels i ojo, que va més de 3 dies sense aigua i amb clients i això.
I com ho gestiones. Sí,
bueno, sort de les cisternes, que en tindré que dir, però...
Sí, sí.
No ens en recordem fins que no tenim el problema. Sí. Estem tan acostumats a arribar... Engegues l'aigua, agafes l'aixeta i fas clac, ja està.
Sí, sí.
I ho encens la llum, però quan no hi és...
Sí, dius, ui, es nota, amb totes les crisis que hem anat passant, que si ara no tens... Quan va passar allò de la llum, no hi ha llum, què passa,
sí,
no?
Sí, exactament. Sí,
que
sí,
penses, sí. Ho tens per sempre i no, o no, quan no, ja s'aquena, doncs no pots regar.
Tens com una cosa imminent i habitual, i quan vols que no ho tens, què ha passat aquí?
Sí, què ha passat?
Hi ha hagut coses que passen i que, bueno, es tenen que anar amb compte. Hi ha una proposta per elevar l'edat del consentiment dels menors, del consentiment sexual. Per sort, diguem, no som un país on hi ha molta, diguem, delinqüència amb menors, per dir, quasi és quasi ínfima, però és cert que hi ha parts que, doncs, anar amb compte i potser, doncs, a calcular aquesta edat de consentiment o no d'elevar-la, perquè ja estàvem parlant de posar-la a 16 anys, ara. Era la proposta que es feia.
És com...
un tema delicat, eh?
Sí, és molt delicat. Perquè pots veure els pros, pots veure els contres, però és molt, molt delicat. Són temes que...
La línia és tan
fina, molt fina aquí, que... Sí.
Clar, és que, per exemple, agafem un cas com als Estats Units, 16 anys pots conduir un cotxe, per dir-ho d'una manera. Dius, clar, segons com l'adolescent, per dir-ho, en realitat, tingui el cap endreçat amb 16 anys, o el pots tenir molt responsable o pots tenir, diguem, un electró completament lliure. Aleshores, sí, sí. Dius, i això pot funcionar tant per una conducta sexual com conduir un vehicle, com mil coses, no?
És que aquí... És que... Jo crec que ja és un tema de base d'educació, de família, de pares... És que la complexitat no és una llei que et digui, mira, és que a darrere hi ha tota una sèrie de condicionants, que és la família, els amics, els voltants, el lloc on estàs, com vius o com vius. Que és una línia que és molt... A mi, perquè a vegades... Moltes vegades, jo que vaig tindre la sort d'estar de professor una època al Centre de Formació d'Aprenents, que a l'any 2000, que ja vaig tenir en canalla, que no podien tenir continuïtat a les escoles, normals, no diguéssim, i els van reconduir allà per fer unes FPs, no? I a vegades, clar, tenia els alumnes que un dia no entenc res d'aquest noi, com pot ser així, no? I llavors, i amb tot el meu carinyo, tot el meu respecte, llavors, quan coneixies l'entorn familiar o la problemàtica que tenia, després ho entenies tot, no? Però són casos, no? I això ho estan visquent cada dia les escoles andanades, que de vegades Totalment. Tenen persones... Diuen, hòstia, aquesta persona, què li està passant amb aquest nen? Pues, bueno, després, quan rasques o quan investigues una mica més, pues, entens el problema, no? Llavors, fer lleis o reglaments per això, ostres, no ho sé, jo no sóc un expert.
Sí, perquè també ets als pares i dius, no, però si ja puc. Exactament. És com allò de soc major d'edat, ja faig el que vull. I dius, bueno, faig el que vull mentre estiguis, no sé, i no és per imposar, però clar, que és allò de... I és un moment que també és l'adolescència, que no és sí. fàcil, i a més ara comença més aviat. Vull dir que ara els 16 és com si fossin els 18 abans. Vull dir, és que clar, tot va molt de pressa, molt de pressa.
I amb un factor, diguem, no diem agreujant, però tots tenim un abast d'informació a la butxaca a través d'un telèfon mòbil de continguts no forçadament adients per menors, i aquí qui filtra, no? Per d'una manera. Sí que Andorra Telecom ha posat filtres als pares que volien d'accés a continguts, però bé, l'abast a la informació és molt descontrolat.
Molt descontrolat, i si no el tens, i si a tu t'ho han tallat, a l'amic no, i ho mires per l'amic. És que, no puc mirar aquí, però ho miro amb tu, ja ho vaig veure amb tal. I dius, clar, és que al final, per això l'educació també és tan important a casa, a l'escola, i a vegades una llei és això, has de veure com pot afectar. No és fàcil, no és fàcil, no és evident. Per això dic que no em pronuncio.
He exposat una mica perquè hi ha molts factors, molts.
Bueno, això és més educació, consciència col·lectiva i de tots, i aviam com evoluciona aquesta proposta. Una cosa que sí que, bueno, s'ha fet i ha donat bons fruits, donació de còrnea i donacions, 6 implants de còrnea, una cosa que doncs per moltes persones doncs els hi pot canviar la vida d'un dia per l'altre, per justament aquesta benevolència de ser donant de còrnea.
És important això, no ens donem compte de lo que podem ajudar, no? Però són coses que moltes vegades no les pensem, o és com... Sí. Perquè quan penses en això estàs pensant i dius, no, jo no vull pensar en això, i el que dèiem abans també, no? És la part més analítica amb la part més emocional, és, bueno, pues posem els dos junts perquè la millor la decisió que prenem no és la mateixa.
Exacte.
Sí, aquí sí. És allò de si penso només... No, mira, si penses amb el cor, dius, ostres, pues mira, estic ajudant a gent i puc donar-los una altra oportunitat, no?
Sobretot que hi ha una cosa que no sabia, que la còrnea no hi ha repercussió amb l'edat per fer la donació, o sigui que és igual, té la mateixa validesa que sigui una persona de 20, de 40, de 50 o de tercera edat, sí, diguem, que hagi traspassat, perquè té la mateixa funcionalitat que sigui jove,
no? Imagina't.
Aleshores, bueno,
doncs està bé.
És una bona cosa, quedant en l'àmbit, entre cometes, de la salut. Bueno, el govern ha dit que hi haurà una llei per cultivar el cànnabis el primer semestre de 2026, per trobar, diguem, segurament una activitat agroeconòmica de més al Principat. Clar, a partir d'aquí dius, ostres, segons el producte, són patates, dius, ja, aviam com què es farà i què no es farà, no? Perquè pot el marc pot ser, diguem, molt mal interpretat per certes persones.
Sí, totalment. Quan ho escolto així dic, Què vol dir això? Fins on? Ah, on és la línia que... també vermella,
sí,
no?
Sí, és que aquí hi ha la línia també que, és que clar, s'ha de fer molt bé, molt ben regulat,
sí,
eh?
Sí.
Perquè ostres, això pot crear...
Pots fer canvis, eh? Ja deixo d'això i feia-lo.
Exactament, sí, sí. Sí, sí, no, no.
No, bueno, la finalitat és terapèutica, evidentment, però clar, a partir d'aquí la planta és la que és, o sigui que sí, i malauradament es fixen més, diguem, en el nom de la planta que no pas el que se'n fa, sí, per dir-ho així.
Correcte, sí, sí, sí. No, no, sí. No, als Estats Units sí que hi ha estats que ho tenen legalitzat, n'hi ha altres que no, però allà és un país d'extrems.
Bueno, Suïssa, tu que has estat Suïssa, a Suïssa, sí. A Suïssa en diuen le chambre, sí. I en fan moltes coses.
Quan jo hi era no existia, eh?
No. Però per haver vist un reportatge fa molts anys enrere, justament doncs, hi havia aquest cultiu terapèutic, sí, a Suïssa, però també, diguem, tot el que queda de la planta, la fibra, que es treballa doncs, per fer moltes coses, de peces de roba, entre cometes, per al fil, a altres coses, no? Aleshores dius, bueno, hi ha una vessant també industrial, sí, que pot ser, sí, variable.
Però s'ha de fer molt bé, eh?
Sí. Sí.
Bueno, molt reglamentat.
I els suïssos són molt suïssos.
Sí, 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 exacte.
El rigor suís potser ens hem d'anar a agafar deures.
I no és per nosaltres, és per tota la... Perquè al final... No és que no, nosaltres, és on estem nosaltres, sí, però jo que he viscut a Suïssa, clar, és com lo dels diaris. Els diaris estan amb una capseta, sí, oberta, i tu, sí, poses els diners i agafaves el diari.
Exactament.
Sí. Jo no dic que aquí, però només que vas a Espanya a un altre lloc, aviam si això es fa així.
No. Segur que no.
Saps? Vull dir, jo quan ho veia deia, però no està tancat en clau? No, posant, sí, els diners i agafant... Sí. Jo dic...
Sí, sí, això va ser un dels també.
Que també em va com... No és que jo vaig a buscar, però deia, i no ho tanquen? No, i estan allà tots els diaris. I la gent posa els diners i agafa el diari.
Bueno, i en alguns jocs també tenen colmados, diguem, o petits rebosts de sí, productes locals, sí, que sí, doncs la gent va, serveix, deixa
els diners allà.
Deixa els diners allà.
Ho veia a veure a Jersey.
Sí, sí.
Sí.
I et dius...
Mira, així, penses, bueno...
Vale. Sí, ho deixo dir.
Sí, sí.
És reflecte d'una societat que pensa d'una manera i que no,
que
no té
bé,
aquesta picardia llatina, per dir-ho d'una manera...
Sí, 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 exacte. Sí, sí, tal qual.
Sí, sorprèn. Nosaltres que, malauradament, estem mal acostumats per algunes conductes, doncs ens sobta.
Sí.
Bé, parlant de conductes i de Suïssa, per fer un paral·lel, bé, hi ha hagut un frau administratiu per a una persona empresària a Quindorra, en exportació de rellotges, ha ingressat presó, dius, caram, dius, a mi em va sobtar, dius, per el producte, no? Que et dius, sí, és cert que és un producte doncs, que té un valor important, i a partir d'aquí doncs, potser és el valor que fa l'atractiu de fer el frau, també.
Sí, i tant. Bueno, va buscar una fórmula que al final, pues, bueno, per sort, també és bo que també agafin amb aquestes persones que estan fent aquests fraus, no? Perquè si no, aquí tothom, vinga. No?
Sí, sí, i al final hi ha gent que es dedica a això, no? Llavors vull dir que té, sí, el seu negoci i dius, sí, què sí, passa,
sí,
no?
Sí. Ara que arriba temporada d'hivern, doncs, molta gent es calenta amb llenya, alguns amb pallets, altres amb gasoil. Al tanto, i ho dic perquè hi ha empreses que es fan passar, potser aquí no serà el cas, però a proximitats, de venda de llenya o de pallets, i és un frau. I aleshores tu fas la teva comanda perquè t'ho portin a casa i no veuràs ni mai la fusta ni mai els pallets.
La gent s'ho inventa tot.
Diguem, la malícia, diguem, de l'estafador ja no té producte ni frontera, per dir-ho d'una manera.
No. És que, a més, quan veus, jo a vegades que rebo un missatge que sé que me l'ha enviat, però truco i dic, és clar, dic, no, clar, no, dic, perquè és que ja no saps...
Sí,
si
sí,
algú,
sí,
perquè a vegades que està tot tan ben fet que dius, no, això és un frau, però és que està,
és que més avui,
és que amb tot, eh?
Avui amb els programes que hi ha, pots, sí, modificar, sí, mil coses, i amb la Elia també,
i la veu també, que et truquen i dic,
no, saps? Ostres, s'ha de vigilar moltíssim,
sí,
moltíssim.
Sí.
Bueno, no anem ben evolucionant en aquest sentit, no, o sigui, sentit, no. tenim que tenir mil ulls, sí, i mil, sí, orelles, sí, potser.
Sí, totalment. Sí.
Bueno, per tancar programa, l'Aqua, l'agència de qualitat, hi havia una universitat online que es volia implantar, varen dir que no. Bueno, som un petit país, però ja tenim 7 universitats, algunes online, altres físiques, i es té que regular i endreçar bé la cosa, perquè no tot s'hi val, per dir-ho així.
No, exacte, jo crec que és important, perquè al final també és reputació, perquè si no tenim aquí escoles, i ho dic perquè jo, per exemple, vaig estudiar en una escola aquí, que ja no hi és, i dius, tu has estudiat allà, existeix encara fora, i jo crec que és important aquesta credibilitat, perquè si no, tu estàs fent qualitat o estàs donant una cosa, però clar, hem de ser conscients de que pot ser un hub, no? De dir, doncs, tinc moltes escoles, ja tinc universitats, per què no? Però ens hem d'assegurar que hi ha continuïtat, assegurant-nos doncs, que hi hagi un bon pla, que no és només faig això que bonic, sinó una mica quin és el pla de futur que tindràs, perquè és que si no, no s'hi val tot. O sigui, jo estic d'acord amb que si podem tenir la possibilitat de tindre estudiants aquí o de tindre escoles online aquí, per què no? Vull dir, pot ser doncs, molt interessant, però la qualitat i sobretot que sigui factible, sí. Perquè si no... és molta energia, són molts diners, són moltes coses, i jo crec que també és la nostra credibilitat, perquè si no també pot perdre credibilitat d'altres escoles que estan aquí a d'altres universitats, vull dir, al final...
Sí, no, és la reputació del país.
És molt important.
No, hi ha una escola a Andorra que... Hosti, que no, uf. Al final hem de tenir una línia important, sí. I donar aquest valor, no? de qualitat i de reputació, no? de cara a que... De, no, no, si tu vas allà et costarà... Jo ho dic com a exemple, que jo personalment, que jo sempre que dic que he fet la cosa tutorial d'Urani, dic, hòstia, és de la millor del món. Jo no sé si és la millor del món o no, però us puc assegurar que vaig aprendre moltíssim i van ser super rigorosos. Jo era una escola que era de molt, molt de rigor, treball, constància, i et feien allà. No sé,
però jo crec que això ho pots tenir, però hi ha d'haver-hi la que perduri.
Sí, clar,
perquè la cosa clar. És que creiem que hi ha alguna cosa i possiblement i després, podem tindre coses ja no molt bones més. Aquí, però hem de mantenir-ho, o sigui, no sí. És només fer, és com quan algú té un projecte i diu, ja està, dic, no està, el seguiment...
El problema és el seguiment.
Clar, és el seguiment, és jo sempre, mira, que quan faig classes de lideratge així, o estic, dic, és que l'important no és només tindre la idea, és com l'organitzo, la planifico, la faig, no, és el seguiment, i quin és el nostre objectiu... i no perdre aquell objectiu i ser com flexibles i adaptar-nos a les situacions, però és allò de mantenir-ho en el temps, no?
Això a vegades és lo difícil, perquè mantenir que puguin venir els estudiants, com va passar malauradament amb sí. Battle, que està aquí, que jo...
Bueno, vaia, no va passar també a la meva escola, que vinguin estar, aquí tothom.
I de cop i volta diu, hosti, no tenim suficientment ratis sí. Per poder mantenir l'escola en marxa, no? Llàstima, perquè sí que estaven donant una molt bona educació i una
exacte.
Bona... com en diuen ara.
Formació?
Formació, gràcies. Sí. No en sortia.
Però és això, és poder posar-hi tot perquè això es pugui mantenir. Sí.
Constància, que és la clau.
Exacte.
Clàudia Cornella, moltes gràcies per vingut avui.
Moltes gràcies per convidar-me.
Un plaer tenir-te aquí. Bartomeu Gabriel, merci per haver vingut.
Moltes gràcies per convidar-me i un plaer poder-ho fer-ho amb la Clàudia.
Sí, ha sigut un plaer tornar a coincidir. Sí.
Doncs sí, nosaltres us desitgem un molt bon cap de setmana i ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia.
La tertúlia. Amb Enric Fontbernat.